nostre cinema que l'hem tingut tancat per vacances i arriba ja el moment que l'hem de tornar a obrir i com sempre, cinema dins del cinema i tenim a Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia. Encara estem en període de posada a punt dels equips de projecció aquesta setmana. Encara no tenim el programa de cine habitual de cada setmana. La setmana que ve
comença la temporada.
Començarem les projeccions oficials, però bé, aquí tenim un petit tràiler, però aquesta setmana ja no serà tan tràiler, perquè aquesta setmana, com que no hi ha programa, diguéssim, oficial, avui doncs tindrà ocasió la nostra audiència de saber quines són les estrenes que arriben, perquè no tindrà de cap més manera saber-ho a través de la ràdio.
També doncs, tornem a recordar que per degut a uns ajustaments que estem fent en el centre emissor, de moment encara no estem emetent per FM, sinó que ens poden escoltar, ens poden seguir a través de les nostres emissions online, ja sigui a través de la nostra pàgina web o també des de les aplicacions de telèfon mòbil o també de tablet, que sigui, el que sigui.
I també recordar-vos de que si teniu interès en saber quina és aquesta informació cinematogràfica, també ho podreu trobar-ho penjat en el podcast de la Iguera, no?
Exacte. Un cop que a partir de la una ja posem tots els àudios i en allà doncs podeu trobar el que hem parlat avui. Molt bé, doncs Jordi, venim d'una temporada d'estiu que cinematogràficament com la podem qualificar? Hi ha coses bones?
Doncs mira, cinematogràficament la podem reduir en tres títols. Perquè tot l'altre, home, sí, ja ha tingut la seva repercussió, però jo diria que tres títols són els que han marcat aquest estiu cinematogràfic a nivell de taquilla, a nivell d'acceptació per part del públic, i també, doncs, com no, doncs la crítica tampoc els ha deixat malament. Sobretot a dos d'ells, un tercer, no és que la crítica s'hi hagi abonat massa bé, però la veritat és que el públic sí. Aquests tres títols, i fem-ho per ordre de, diguéssim, de més antic a més nou, començaríem per El rei León. El rei León ha sigut una de les estrenes de l'estiu, una pel·lícula que es va estrenar el juliol, i que encara està dins de les 10 més vistes. Per tant, això vol dir que el recorregut d'aquesta pel·lícula d'animació... No, bueno, aviam, bueno, ja t'ho vaig comentar.
D'animació carnal.
Disney, no, és una pel·lícula... Disney ara està apostant per les pel·lícules que havia fet amb animació i ara els trasllada a personatges reals. Però, aviam, aquests personatges reals, així com per les que hem vist fins ara, Dumbo, Aladdin, etc., doncs la presència d'actors i actrius amb cara i ulls doncs era molt evident. Però, clar, El rei León és una pel·lícula més semblant al Libro de la Selva, que evidentment hi havia un nen que era el protagonista, que era un nen de veritat. La majoria de tot el que apareixia era animació informàtica. Però, clar, era l'animació informàtica amb Real D, que es diu. Està fet amb una realitat virtual tan impressionant que tu te creies que tots aquells animals que apareixien acompanyant en Mowgli doncs eren de veritat. El rei León veu una mica d'aquella manera, bueno, una mica no, totalment d'aquella manera de fer cinema, però amb una particularitat, que no hi ha personatges humans. Per tant, tota la pel·lícula, els animals que hi surten, tot i la gran realitat que estem veient, tot està generat per ordinador a través d'un procés molt, molt impecable d'estudiar els moviments i com es comporten aquests diferents animals en el seu hàbitat natural.
Jordi, fem un petit parèntesis per dir que ja, a partir d'ara, ens fem perquè el problema que teníem, aquests ajustaments que havíem de fer, ja s'han solucionat.
Doncs bé, saludem des d'aquí a la resta de l'audiència i dir-los el que hem dit al començament, que aquesta setmana encara no hi ha programa oficial de cine a la ràdio. Per tant, avui, després de fer aquest petit resum del que ha estat a l'estiu, parlarem de les estrenes. Estàvem parlant del Rei León, l'èxit més popular i més taquiller de l'estiu, i explicàvem això, la manera, la tècnica en què s'ha fet aquesta pel·lícula, que s'engloba dins de les noves versions que Disney fa amb personatges reals de les antigues versions, o les estrenes amb animació que anys enrere va fer.
Això seria impossible molt d'anys enrere fer-ho, fer un Rei León així.
Totalment.
Sort a les noves tecnologies, doncs, que
aviam, hem de reconèixer que les pel·lícules de Disney en el seu moment amb animació estaven fetes amb les tècniques més avançades per l'època. Ara, és clar, qui és el que fa les tècniques d'animació més avançades? Doncs, evidentment, els animadors de Disney i Pixar, perquè, si us fixeu, aquestes altres pel·lícules d'animació que ens arriben d'altres estudis estan molt lluny d'aconseguir la tècnica d'animació. La tècnica, perquè la qualitat a nivell de guió i a nivell d'estructura de les pel·lícules no deixen res que desitjar algunes d'aquestes productores que no són Disney i Pixar. Bé, hem parlat del Rei León. Anem a una altra pel·lícula i la intercalarem perquè és una pel·lícula espanyola. Hi ha una pel·lícula espanyola que des de que es va estrenar es manté dins de les 5 més vistes de la cartellera i ja porta unes quantes setmanes, que és la pel·lícula d'en Santiago Segura, Padre, no hay más que uno. És una pel·lícula que passa molt bé. La crítica, bueno, té els seus més i els seus menys, però el públic sí que realment l'ha recolzat. I no perquè sigui en Santiago Segura el protagonista i el director, sinó perquè el boca a orella, doncs, funciona. Desenganyem-nos que els resultats de la taquilla, si el boca a orella dels espectadors no funciona, ja poden anar dient els crítics que la cosa, doncs, es quedarà o malament o molt bé per el producte en qüestió. Bàsicament, com tot arreu, vull dir que el boca orella
funciona més bé que la crítica.
Ah, exacte. Ja et poden anar dient que allò no està bé, que no tal, però si tu resulta que vas parlant amb un i altre, ostres, tu, que m'ho vaig passar bé, que és... Evidentment, sí.
No, va així.
Per lo tant, Padre, no hay más que uno, és un altre dels èxits de l'estiu. I l'últim, el que encara està més amunt a les taquilles, és Érase una vez en Hollywood. Quentin Tarantino és garantia de que les seves estrenes doncs porten gent a la sala, però a més aquesta, si tenim en compte de que ens col·loca la història dins un context històric envoltat de tot un ambient cinematogràfic que més o menys el públic normal ja coneix, i això amanit amb un moment en què hi va haver-hi tota una sèrie d'esdeveniments històrics, com més a final de la dècada dels 60, i afegim-hi, doncs, el tema Polanski, Sharon Tate i tot l'entorn que va provocar, doncs, aquella situació, tenim un producte que hi ha, i els actors, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, que fan un excel·lent treball d'aquests dos amics, un actor i l'altre especialista, que bé, ens traslladen a una decadència del món del cinema dels grans estudis i l'aflorament de les sèries de televisió a on s'hi anaven refugiant aquestes estrelles del cinema ja en hores baixes. Aquestes, jo diria que són les tres pel·lícules de l'estiu. Evidentment, qui ens escolti tindrà la seva opinió, perquè tindrà també els seus gustos, però si fem cas de l'acceptació popular, aquestes són les tres pel·lícules de l'estiu.
Jo he anat a veure aquest estiu, bueno, fa poc vaig anar a veure una d'aquestes de la trilogia de que penso que la primera l'atac la, que feien aquella, l'atac a la Casa Blanca,
ah,
i l'última
sí.
és la de Washington,
sí.
doncs aquesta
bé,
és la que anem a veure.
Aquesta,
la de Casa Blanca l'he vist,
aquesta,
no he vist la del mig.
La del mig es trasllada a Londres.
A Londres, exacte.
Aquí es, torna a ser a Washington, torna a ser... però han avançat en el temps, han canviat de president, ara el problema que té el protagonista és que arrel d'un succés... doncs tant els que consideren que ell ha frustrat el que volien fer com els propis del govern que es pensen que ell està a favor dels que han intentat fer, doncs, bueno, si ja l'has vist, doncs funciona per aquí, no?
Sí,
llavors,
sí, sí, sí,
llavors ara tenim en Gerard Butler al mig de l'ull de l'huracà, perseguit per una banda per uns i per l'altra banda pels altres.
Exacte.
I fins que la veritat és que no es, que hi és a mitja pel·lícula, que es desfà una mica la trama gràcies precisament al propi president.
El president, el que
dona suport. Doncs llavors la cosa no avança cap a on tots esperem que avanci. Objetivo la Casa Blanca, Objetivo Londres objetivo i Objetivo Washington DC
sí.
són la trilogia d'aquestes aventures d'aquest agent del servei secret protagonitzat per Gerard Butler.
És d'aquelles pel·lícules que ja des quasi dels 9 minuts fins que no surten les lletres d'allò estàs totalment en tensió perquè és acció contínua.
I ara esperem un altre objectiu perquè, evidentment, si tu l'has vist ja vas veure com acaba. Per tant... la veritat és que si tenen èxit, que sí que el tenen, perquè ara en aquests moments és la número 3 de la taquilla, i tenim en compte que per davant té la segona vez en Hollywood i l'última d'Hit, capítol 2, que evidentment el gènere de terror sempre té els seus grans amants, i sobretot si és una versió d'una novel·la de Stephen King, encara que sigui una segona part... la cosa ja té mèrit. I si segueix les passes de les dues anteriors, un altre objectiu ja tindrem d'aquí un temps.
Ara, parlàvem d'això, d'aquests dos, de Leonardo DiCaprio i en Brad Pitt, que penso que és la primera vegada que treballen junts o que fan alguna cosa junts. Em fa pensar que quasi són com els hereus del que eren en Paul Newman i en Robert Redford, no? Que també eren...
Bueno, salvant les distàncies de que Paul Newman no? i Robert Redford van interpretar diverses pel·lícules junts i totes elles...
Però eren els galants de l'època...
Sí, sí, sí.
No, aquí això, més o menys té que veure... Doncs,
això també sí, perquè... Ja,
Brad Pitt...
qui t'agrada més, el Brad Pitt o Leonardo DiCaprio? I l'altre no. te contesta. Qui t'agrada més, qui estimes més, el teu pare o la teva mare? Vull dir, són... Però, tot i així...
A la seva època eren, el traslladaríem al que eren en Paul Newman i en Robert Redford.
Sí, sí.
Més o menys. Fent...
No, no, és un símil prou important perquè en l'època d'en Paul Newman i en Robert Redford tanto monta tanto. Vull dir que, i ara, doncs aquí, gràcies a aquest en Tarantino, doncs els podem tenir junts i calibrar, evidentment, cada un dins del seu paper. Uns diuen que està molt més bé l'actuació de Brad Pitt, perquè no només té que fer d'actor, sinó que es té que posar la pell d'un especialista amb un passat una mica tèrbol, i Leonardo DiCaprio, doncs, diuen que si fes de Leonardo DiCaprio ja en tindria prou. M'entens? Perquè Leonardo DiCaprio ja ha fet diverses pel·lícules on interpretava a un personatge del cinema. Per tant, però bueno, hi ha gustos per a tots, eh?
Exacte.
Jo trobo que tots dos estan extraordinaris. Si haguessin de posar la pel·lícula a la carrera pels Oscars i haguessin de nominar, aviam com s'ho fan, si és que els volen nominar tots dos, per posar de principal i de repartiment. Això, perquè clar, sí, clar, perquè el problema és que si els posen a tots dos de protagonistes, ja, això no interessa massa a les productores perquè divideix el vot. I si no, repasseu la història dels premis Oscars o dels premis cinematogràfics, que una pel·lícula que ha tingut en el seu repartiment molts actors nominats acaben per no cunyar-ne cap.
ja pot passar.
Vull dir que, ara, esclar, aquí posen de protagonista i aquí posen de repartiment.
Aquí és el dilema.
Aquest és el dilema.
Molt bé, doncs, Jordi, ens queden ja 8 minuts. Si et sembla bé, anem a saber què tindrem, què podrem anar a veure aquest cap de setmana als cinemes.
Mira, comencem per una per nostàlgics. Recordeu que fa més de 50 anys... Per això us parlo per als nostàlgics. Es va estrenar una pel·lícula que es deia Un home i una mujer,
sí,
amb Jean-Louis Trintignant i la Nucamé, amb una banda sonora extraordinària. Doncs ara, aquesta setmana, arriba a les pantalles Los años más bellos de una vida, on el mateix director, Claude Duc, i els mateixos protagonistes es tornen a reunir per explicar-nos una història d'aquells personatges que, en el seu moment... doncs no varen aprofitar l'oportunitat i ara, gràcies al fill del protagonista, d'en Jean-Louis Trintignant, es tornen a reunir perquè el seu pare està perdent la memòria a conseqüències de la malaltia i vol tornar a reunir aquesta parella que anys enrere no van saber conservar-se. Per tant, la pel·lícula en el seu moment va guanyar 2 Oscars, el millor guió original i la millor pel·lícula de parla no anglesa. Per tant, els nostàlgics i els no nostàlgics, que els que no coneguin Un home i una mujer l'haurien de veure, perquè en la pel·lícula surten imatges de la primera pel·lícula, quan ells dos eren joves, guapos i figures, primeres figures del cinema. Ara, ells mateixos, doncs, fan els seus propis papers.
Val? Està curiós. El cine no està tot inventat.
No
està tot inventat.
No, però és curiós que tan viuen els protagonistes com el director. Anem ara a un altre drama romàntic, però aquest sí que és per adolescents. Molt en la línia d'aquests adolescents que estan patint una situació personal molt complicada i que això, doncs, els complica encara més les relacions. La pel·lícula es titula 2 metros de ti i els protagonistes de la pel·lícula, tots dos, són joves adolescents que pateixen una malaltia que es diu fibrosi quística i en l'hospital on es tracten, doncs, es coneixen i bé... salta la guspira entre els dos, però tenen un problema, i és que no poden acostar-se a certa distància perquè si es contagiessin de qualsevol malaltia addicional, això els hi complicaria molt el tractament. A 2 metros de ti és perquè aquesta distància són aquells 2 metros, i ni es poden acostar a d'altres ni es poden acostar entre ells. És un drama per adolescents, perquè els protagonistes són adolescents, però que toca un tema bastant punyent, com és aquesta malaltia. Llavors, sempre hi ha d'haver-hi això, personatges reals, coneguts o no. En aquest cas, En mil pedazos és una pel·lícula basada en una novel·la escrita per un periodista que es diu James Frey, i la pel·lícula està dirigida per Sam Taylor Johnson, que és la dona de l'actor protagonista Aaron Taylor Johnson, que tot el nom us sonarà més. És la vida d'aquest escriptor, James Frey, que és addicte a les drogues i que es veurà obligat a anar a un centre de desintoxicació on, doncs, coneixerà tota una sèrie de gent d'orígens molt diferents que van servir de base per escriure aquest llibre que ara s'ha convertit en pel·lícula. Los informes de Sara i Salim és una pel·lícula que planteja el conflicte palestino-israelià, però des d'un punt de vista romàntic. Romàntic amb conseqüències fatals o perilloses per als seus protagonistes. I els seus protagonistes qui són? Un home palestí i una dona israeliana. Tots dos estan casats i tots dos s'enamoren i són enxampats, entre cometes, en el lloc equivocat, en el moment equivocat. Per tant, és una pel·lícula que toca aquest tema, que moltes vegades ha estat portat al cinema i que ara, doncs, li dona un altre enfoc. Veurem les reaccions viscerals de les dues comunitats, però el fil conductor és aquesta parella. El cinema espanyol està protagonitzat per Litus, Litosos és una pel·lícula dirigida per Dani de la Orden i hi trobarem en el seu repartiment tota una sèrie d'actors i actrius coneguts del panorama espanyol i català. Quim Gutiérrez, Belén Cuesta i Àlex García encapçalen el repartiment. El nom de la pel·lícula ve d'un personatge, Litos, que és mort, i al cap d'un temps el seu germà reuneix els amics més propers per llegir-los tota una sèrie de sobres que estan dirigits a cada d'ells. La pel·lícula és gairebé en format teatral i és perquè està basat en una obra de teatre escrit per Marta Butxaca. Bé, i el cinema bèl·lic. El cinema bèl·lic el tenim en una pel·lícula espanyola que es titula Sordo, que ens trasllada al temps dels maquis, i doncs el seu protagonista, que interpreta Sierra Echandía, doncs és un maqui, un guerriller, que arrel d'un sabotatge doncs queda sord. Doncs aquesta sordesa serà el seu pitjor enemic, perquè evidentment quan tu estàs en un ple conflicte i tens un dels sentits disminuït, doncs les teves probabilitats de sortir-ne viu es redueixen molt.
És ficció? És real?
És un entorn històric.
Però el personatge...
No hi ha cap referència. Però l'entorn històric sí que és real. A dins del repartiment hi trobem Hugo Silva i Manuel Arias i Aitor Luna, per tant, actors també força coneguts. I acabarem amb animació, amb Tabaluga, la princesa del hielo, una pel·lícula sobre un jove drac que no sap ni volar ni escupir foc i que per diverses circumstàncies es traslladarà a un regne llunyà on coneixerà a la princesa de gel. I bé, anem a Torroella. A Torroella ens trobem amb la pel·lícula Angry Birds 2, la segona entrega d'aquesta pel·lícula protagonitzada per aquests estranys ocells que es van fer famosos a partir del videojoc. I l'altre títol que projecta el cinema Montgrí és El cuento de las comadrejas, una comèdia negra hispano-argentina dirigida per l'oscaritzat Juan José Campanella i que ens parla d'aquestes quatre velles glòries del cinema que viuen en una casa, allà han creat el seu món, i l'arribada de dos joves que volen alterar aquest entorn doncs provocarà que ells facin mans i mànigues per defensar-se d'aquesta intrusió.
Molt bé, doncs fins aquí tot el que podem dir dintre el món del cinema. Només s'han recordar, perquè ara diria Jordi, el que vulguin saber més, tal dia, tal hora, però haurem d'esperar una setmana més.
Una setmana més, que ja avanço que hi haurà canvi d'horari a l'hora de passar el programa. Però ja ho irem anunciant al llarg de la setmana.
Doncs Jordi, bon cap de setmana i fins divendres que ve.
Igualment, bon cap de setmana, adeu-siau.
I tot allò que comença té un final, posem aquí el punt final a tota aquesta primera setmana de temporada. Hem engegat aquest el més calent a l'Aigüera, ja han conegut com irà aquesta temporada, aquesta primera hora sempre compartida amb la Cristina Cantal, la segona hora ja amb els col·laboradors habituals. L'únic que ens falta és la Núria Català, perquè dimecres era festa, que ja s'incorporarà la setmana que ve. De la meva part, res més. Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció, que passin molt, molt cap de setmana, també ens acompanyin amb la nostra programació. Adeu-siau.